Coneixes els autèntics beneficis de la fruita? Carn o peix? Qui no li haig de fer servir? Què aporten les verdures a l'organisme? Els dijous a les 11:20, La Cuina Sana, un programa divertit, fresc i desenfadat, amb el doctor Ros, director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i la nutricionista Valèria Iglesias. Un espai amb receptes casolanes de casa nostra de la mà de la Magda i l'Agustina. Tot plegat per saber-ne molt més de la cuina. La Cuina Sana, els dijous, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Són les 12 i 23 minuts, l'Agustina ja no s'aguanta. I quin temps mos fa, diu. Sí, sí, doncs pues mira, 14 graus de temperatura tenim.
Sí, avui encara, però bueno.
Bé, saludem els nostres companys de la Cuina Sana, el doctor Òscar Ros, molt bon dia, benvingut de nou.
Hola, molt bon dia, què tal?
La Valèria Iglesias, també la nostra nutricionista, benvinguda de nou, Valèria.
Hola, bon dia.
I la Magda, que bueno, ja ha saludat ella sí, l'Agustina, sí, perdó, sí. La Magda
avui... La Magda ja tornarà a vindre, però de
sí,
moment
no. La, avui sí, tenim a l'Agustina.
Sí, l'Agustina, doncs pues bé, molt bé, molt bon dia, Adriana.
Bé, avui tenim cuina, com sempre, cuina de temporada, i parlarem de dues coses diferents. Comencem amb l'Òscar, que parlarem de llegums avui, no?
Sí, avui farem, tocarem dos temes.
Dos temes de l'època.
Jo em centraré inicialment amb els llegums. En tot cas, després ja l'Agustina ja ens donarà la sorpresa de...
Com se fa?
No sé si...
La sorpresa final.
La sorpresa final. A veure, les llegums són un aliment bàsic des de, juntament amb els cereals, des de que l'home és home, o abans, vull dir, des del neolític. El consum de llegums sembla que comença també quan... l'ésser humà deixa o té més, no tanta tendència a ser nòmada i es dedica més a conrear els cultius i això. Curiositats que he trobat, sabeu que sempre vas buscant,
sempre
i van trobant, sembla que els egipcis menjaven moltes llentilles.
Ah, sí?
Moltes.
Mira, no ho sabia.
Sí, porta molt ferro, la llentilla, potser sé què.
A les civilitzacions precolombines ja es consumien llegums, i a més, i sembla ser que a més del seu consum s'utilitzaven com a moneda de canvi, vull dir que tenien un valor econòmic extremament elevat, probablement perquè era un aliment bàsic,
clar,
no?
Sí, vale?
I molt valorat.
Sí, a l'edat mitjana, Umberto Eco comenta que les llegums van salvar Europa de la seva desaparició, perquè les llegums van ser els aliments que van permetre pues, sobreviure a totes les guerres, les epidèmies i els períodes d'hambruna, de gana, no? que hi havia, no? Al nostre país està documentat també el consum des de l'edat mitjana. Des de l'edat mitjana ja formem part, una part important de la nostra dieta, de la dieta mediterrània. I és un aliment que són aliments que són consumits per tots els estrates socials, des dels nobles fins als més baixos. Varietats conegudes n'hi ha moltes, no entrarem, tipus de cigrons, tipus de fesols, tipus de...
Llentilles.
Com que estem parlant d'aliments que habitualment són semilles seques, no? L'avantatge que tenen és que són les llegums es poden conservar durant molt temps. És un aliment que, tot i que conforme va passant el temps, va perdent les seves característiques organolèptiques, però es poden guardar durant molt temps. Un consell, recomanen guardar-les en recipients hermètics, i curiosament he trobat també que convé posar-li uns grans d'all dins.
Ah, molt bé, això no ho sabíem.
Sí, perquè així espanten els insectes.
Ahir
ho deixo.
No, molt bé, sí.
Ahir ho deixo. Ja ens ho explicarà també millor l'Agustina, però bueno, suposo
bueno,
que...
Jo només com se fan,
Però que com... No, però em refereixo jo al pla, que aquests plats, com que solen ser tipus potatge...
Sí, és veritat.
Habitualment millor d'un dia per altre, no?
És que és millor.
En
és
general,
millor
d'un dia per altre. I per acabar, dos dades curioses. Són dades de fa alguns anys, però bueno, probablement el tema i la tendència va per aquí. El consum de llegums en el nostre país està al voltant entre 5 i 6 quilos per persona i any.
A l'any? És molt poc, això.
Fins als anys 60 el consum era al voltant de 14-15 quilos per persona i any, el qual vol dir que són uns aliments que, tot i que la Valèria ja ens explicarà les propietats nutricionals que puguin tenir, sembla que estan tenint certa tendència a desaparèixer de la nostra dieta. Per tant, doncs anem a reivindicar el paper dels llegums i comencem Què fem amb les llegums, Agustina?
Potser és perquè ara hi ha més variació, potser de menjar, doctor, o pel que sigui, perquè jo crec que, vamos, potser ara anem al mercat...
Potser no necessitem tanta energia, ara.
Sí, i és poco tiempo para cocinar.
O tenemos más opciones...
Sí, bueno, pel que sigui, però jo crec que el llegum, pues, sempre...
I segurament, de hecho, lo que había encontrado es que hasta los años 60 el consumo de legumbres en los hogares españoles era prácticamente diario.
Sí, o semanal.
Era diario, es decir, que supongo que obviamente el progreso,
el entorno económico
hace que ciertos alimentos básicos los vaya sustituyendo por algunos no tan básicos.
Y ahora quizás aumentó el poder adquisitivo y la gente tiene acceso a alimentos más caros.
Probablemente.
Sí, no, más caros y hay más cosas.
No más saludables.
Sí.
Bueno, Agustina, ¿qué fem amb els
llegums? ¿Qué cuinem avui?
Quina llegums està?
Caldereta de cigrons.
Mira.
De garbanzos o cigrons? Cigrons.
Cigrons.
Pues bueno, és molt fàcil. I ara quasi els comprem i en pots cuits. Jo en compro encara no. N'hi compro i els poso en remulla i els coc el dia abans, el dia després. Són millors, però per més pràctic són els pots, perquè els tens a la dispensa i l'agafes el dia que et ve.
Però no són igual.
Però no és igual. I ara vaig a dir una cosa, la Valèria em contestarà, o vostè, no ho sé. Perquè jo un dia per la tele també va sortir una doctora com la Valèria i dia les coses. I va dir que mai tenim de guisar el que comprem, els pots de gentilles, ni fesols, ni cigrons, directe a la cassola per a menjar. Se tenen de rentar. Posa'ls en una escorredora i que marxi allò, perquè el que posen per aguantar-ho, allò no es va per la persona.
Sí, no, habitualment el que fas és escorredora.
Ah,
Valeria,
no,
o doctor, jo...
No tiene mucho contenido en sodio.
Bueno, jo pues, ho faig així, poso en una escorredora,
sí.
El grifo de l'aixeta i ho rento. Jo, de quan ella ho va dir, ho tinc en compte. Pues, ara, és més bo, més dolent,
doncs,
ho va dir.
Prenem nota.
Sí. Bueno,
jo no ho sabia, perquè, jo sempre directe.
I és que t'anava bé, bum, i seguida la cassola, pues d'un no, és millor rentar-los.
Sí. Por el contenido en sodio y además que pasan algunos hidratos de carbono que son algunos productos... azufrados que nos dan más.
Allí que la señora va a dir lo que posa los conservantes, claro, usted posa conservant, lo que
sí,
sigue. Bueno, tú lo sabes mejor, Valeria. Pues que va a dir que no era prou bo, no era prou bo. Dic, bueno, pues, no
o bé els posem a remull el dia, la nit abans,
els coem el dia següents. I si no, si agafem el pot, i cadascú que ho faci com vulgui. Jo dic el que...
Les dues opcions estan...
Molt bé, perfecte. Doncs pues bueno, els ingredients són molt bàsics. Mira, has agafes l'olla o la cassola i no els tinguis de fer, ja diem, si els posem cuits, ja els tenim cuits. I si no, el que vostè ha dit, en remull el dia abans, amb una mica de bicarbonat, que se sol posar. Sí, el bicarbonat s'hi té de posar. I després, pues, en su demà, ells ja s'han fet més dobles i estan... tendrets i els bulls. I bullir tampoc no costa gaire.
Quant temps? Més o menys.
Pues jo en l'olla express no ho faig, perquè no ho aconsella, perquè aquella espuma que porta, i a vegades ha tapat
la vàlvula.
És millor amb una olla, amb poquet foc, que veguis que vagi xup-xup, que vagi pujant. Jo ho faig així. Ara cadascú pues que ho faci de com allà vingui bé, m'entén? Però no és igual. Posem l'oli amb una cassola o a l'olla. I després allà agafem i ratllem una mica de ceba. Ratllem una miqueta de tomata. I també si volem posar una miqueta d'all, l'oli d'oliver, i no cal dir-ho, este que tenim aquí, que és boníssim. Sí. I poca cosa més, una fulleta de llorer, que el llorer també, el llorer, Valeria, també tiene mucho valor, no? O no? Dicen, bueno, una fulleta de llorer. Pues bueno, després tot això una miqueta com a sofregit, i poses una mica d'aigua. L'aigua, si pot ser, calenta. Calenta. I després hi poses els cigrons. I ja vas afegint, diguéssim, l'aigua pel que vols, els cigrons que siguin més durs, o més, bueno, que hi hagi més aigua o que sigui més sequets. Això a gust de tot.
Que han de posar aigua fins cobrir tots
no,
els cigrons
de tot,
o depèn de...
A gust de tot, doctor, perquè si li agrada més agafar la cullera i que hi hagi cigrons i caldo, i n'hi ha que els agrada que els cigrons siguin espessets. Això a gust de tot. I les xirles, s'ho pot fer en xirle o en almeja. L'almeja és més caret. Pues xirle, bueno, lo que
bueno, però com que anem de cara a Nadal...
Sí, posarem almeja.
Ens les gastem, no?
Ens estirarem
sí,
una mica.
Molt bé. Pues bueno, com que ja les tenim, jo les obric a part, perquè sempre fa una miqueta d'arena.
Sí,
i aquella aigua no li poso i agafo, després agafes les xirles amb una espàtula i les poses allí i allò només que faci una miqueta de cluc-cluc. També li solgo posar una culleradeta de pimento dolç, de pimento roig.
Això agrada comentar-te, no? Perquè
sí, de pimento roig.
Sempre estàs acostumada a veure els guisos aquests de cigrons amb el color del
vermellós, no?
Sí, perquè la tomata no dona prou coloret i això dona aquell coloret i no fa res. una normal.
Que el que el posaries en el moment de fer el sofregit, és,
no, perquè cuidat, se crema
no
del tot.
No,
i al final lo poso.
Però si ho fas ben el sofregit i en seguida mulles amb l'aigua,
també
molt amb cuidado perquè és molt delicat,
molt,
no? Perquè si no amarga molt.
Molt bé, doctor. Jo ho poso a última hora i poso la sal que tinc de posar.
Perfecte.
Que ho havíem deixat. Tastes i a gust del que li va, la sal. I poso la sal i el pebre a última hora. Pegues dos remenadetes, dos xup-xups, i bueno, ja tens els cigrons,
perquè
doncs,
havien comentat el tema de quant temps, més o menys, en què ha d'estar cuit el cigró. Depèn del tipus...
Quan
ha d'estar bullint el cigró? Abans
però coem naltros, per exemple. Doncs pues, escolti, com a tres... En els focs que tenim ara, que li poses més o li poses menys, doncs pues, com a tres quarts se couen de sol.
Tres quarts.
Sí, i xup-xup, no allò de dir que burbujen molt.
A fuego lento.
Muy bien, a fuego lento.
Como la canción.
A fuego lento. Pues sí, i tampoc no tenen cap complicació, com els fesols. També es posen rebullar igual, les indies igual, i vull dir que no tenen cap complicació.
Sí, no, lo que és el...
Jo l'únic que no he posat, perdó, carburat ha sigut en les lentilles. A los fesols una miqueta, a les lentilles no. Perquè diu que tenen la pelleta més suau, Valeria, i no els hi fa falta, potser. Però el fesol també és més, és dobleta la pell, això. Cadascú fa a la seva manera.
I cada maestrillo per su rebrillo.
És que jo no sé com vol que li digui, li he dit el que jo faig.
Sí.
A part, això també es pot fer en costella de tocino, que també és molt bo. També és molt bo, en vez de les xirles, en costella de tocino. Lo que primer és de sofregir la costella.
La costella.
I després posar-te el sofregidet. I això no cal.
Sofregir i bullir una miqueta la costella perquè no estigui...
Una miqueta perquè estigui més tendre. És l'únic que té. Però jo ho he fet de les dues maneres. I en este també hi va molt bé. Si tens un ou bullit o dos, quan hi estan cuits,
tallar-lo.
I també queda molt bo.
Això portava molt valor, eh?
Com sempre fem la versió marca, versió muntanya.
Sí, bueno, no, aquí tot.
Bueno, i ara pues, mos fa molt bo, però ara, doctor, ja estem al temps, perquè d'aquí un mes ja som a Nadal, o sigui que... Lo que mos fan dir-ho alegria, que no és per el temps que estem, ¿verdad?
Sí. Claro,
bueno, és
tal com diu l'Agustina, pues sí. El temps no ens està acompanyant per fer aquest tipus de guisats encara, però
estem contents que molt faci, doctor.
Seria l'època.
Estem contents que molt faci. Ui.
Pues sí, bueno. Abans de passar a la sorpresa, que tenim final...
La Valeria.
Valeria, háblanos de la...
Un poco del aporte nutricional.
De las bondades.
Bueno, antes que nada, yo me quedo con la parte, con el guisado de mar, ¿sí? Con menos grasas y que, bueno, para comer a diario...
No, grasas no, porque ya lo ves.
Es mejor con las...
Ya ve la...
Con las almejas que con el tocino.
Con Rajoy,
¿no?
Ella me retalla, pero bueno, es igual.
Bueno, en general, las legumbres son alimentos de origen vegetal, pero con un contenido mucho mayor en proteínas. Y lo bueno del el contenido proteico es que no viene acompañado de grasas malas como las carnes. Es por eso que en la pirámide nutricional se las ubica con el grupo de las proteínas, con el grupo de las carnes, los pescados y los huevos. Lo único que la calidad nutricional de las legumbres, para ser similares a las de las carnes, es importante combinarlo con alimentos de tipos de cereales, como puede ser el arroz, el trigo, bueno, pero habitualmente lo acompañamos con pan, así que... entonces, cuanto más las legumbres se combinen con diferentes vegetales y patatas, y muchas veces, sobre todo las lentejas se combinan con arroz, les mejoramos la calidad proteica que... llega a ser similar a la de las carnes. En una época se le llamaba la carne del pobre, porque, es una fuente proteica, como decías el doctor Ross antes, que las civilizaciones sobrevivieron gracias a las legumbres.
Con lo que tenían, claro.
Y antes se denominaba la carne de pobre. La ventaja, como dije antes, del consumir este tipo de proteínas es que no llevan grasa. Entonces, para personas que tengan que cuidarse con el colesterol, son muy recomendables. Aportan hidratos de carbono, además, de digestión lenta, por lo tanto es un aporte energético importante, tanto para deportistas, para todo tipo de gente.
Y para gente mayor también, ¿no?
Gente mayor.
Vale, me apunto.
Y los pacientes con diabetes que tengan que cuidar un poco el aporte de hidratos de carbono, si se consumen en la proporción recomendada, que no en grandes cantidades, tienen la ventaja con respecto a otros alimentos ricos en hidratos de carbono en que la digestión es mucho más lenta. Ajá. Entonces, la glucemia se eleva más lentamente.
Tarda más en subir el azúcar.
Una porción pequeña de garbanzos de 100 gramos, que es más o menos un plato tipo postre, pero que es, con todos los ingredientes añadidos, sí, se haría un plato, nos aportan alrededor de 180 calorías y 10 gramos de proteína, que es lo que equivale a un trozo pequeño de carne.
Vale. Mm. Tampoco están, ¿eh?
No.
Lo que pasa es que depende en la preparación qué alimentos le añadimos.
Si le pones un sofrito,
calorías,
¿no?
Sí, claro. Si lo guisamos con almejas, por ejemplo, y verduras, tendrá muchas menos calorías que si lo guisamos con
tocino. Carne.
Claro.
Bueno, en conjunto, las legumbres, dado su importante y variado contenido nutricional, constituyen, como decía el doctor Ross, un importante alimento para nuestra dieta, que deberíamos consumir con más frecuencia.
Tres veces, sí, por semana.
Dos, tres veces por semana, y si es posible, consumirlo junto con variedad de verduras y algún cereal acompañándolo. Si no lo acompañamos con carne. Normalmente la gente lo acompaña con carne. Y para mejorar, porque esto que me olvidé decir, las legumbres aportan gran cantidad de hierro. Lo que pasa que es un hierro de difícil absorción.
Vale. Entonces, para mejor. Las lentejas igual. Estas son las que aportan ferro y centillas.
Llevan mucho hierro, pero es un tipo inorgánico que es de difícil absorción. Entonces, la forma de ayudar a esa absorción es acompañar las lentejas con algún alimento rico en vitamina C. Entonces, por ejemplo, beberse un zumo de naranja recién exprimido como postre.
Ah,
o comerse una mandarina.
Oye, un mandarín.
En esta época.
Y ahora que estamos en esta época, pues
un kiwi.
Sí. ¿Sí? Kiwi también.
O si se prepara en el verano una ensalada con la legumbre, añadirle tomate. Entonces, de esa forma se mejora la absorción del hierro. Y respecto a los minerales, son ricos en magnesio, potasio, calcio y hierro, como dije antes.
Pues sí, muchas cosas.
Y las vitaminas aportan vitamina del complejo B similar a las carnes. Bueno, con respecto a las legumbres, después hablaremos de las sorpresas.
El problema de la legumbre son las flatulencias.
Sí.
Que es debido básicamente a la piel.
Sí, lo que es que...
Ah,
que
es debido a la piel,
no sabía. Por eso, directamente, si por ejemplo las legumbres, si las haces tipo puré, sí, las haces algo, al estar más triturada la piel, el nivel de flatulencia suele ser menor. Todo y que no lo eliminas.
Esto sí, porque en la fibra tienen unos compuestos, parte de la fibra que se llaman rafinosa y estaquiosa, y que son muy flatulentos, y a personas que tienen intolerancia a la fructosa también les va muy mal.
Todo podia ser.
M'ha après una mica més sobre els llegums.
És que sí, Adriana.
Hem de seguir avançant i tenim una sorpresa, em dic, no, Agustina?
Sí, l'Agustina ens portava una sorpresa, que també és del temps.
Ah, bueno, sí, ahí no me'n recordava.
Ja no se'n recordava. Sí. Ella.
Pues bueno, lo codonyat, un membrillo. Què diem, codonyat?
Codonyat.
Jo membrillo
i vosaltres codonyat.
Pues bueno, ara també estem en este temps. Almenys nosaltres també n'hem fet. Perquè ara és el temps...
El feu a casa, no?
Octubre i novembre, els temps que... Ara no, però que és que a Móra d'Ebre abans, les particions de les sènies, que n'hi ha moltes, doctor i Valèria, hi havia codonyers, era la partició d'un veí i de l'altre. Sí. I, claro, és una fruita que es collara. Quan ja no hi ha fruita cap, doncs t'escollia. I sí, doncs aprenien, doncs, per exemple, la Lleida que feien codonyada en molts puestos. I, bueno, i això també en feien. I nosaltres també en fem, perquè tenim un codonyer, que és una codonya, que les codonyes són més redones.
Mm-hmm.
Els codonys són més llarguets.
Sí.
I enguany, doncs, n'han fet un bé de Déu. Sí.
Ha estat un bon any.
Bueno, perquè és que és molt joveneta ella. Té 3 anys i enguany m'ho ha fet, però quantitat. I, molt, i és així, grosses.
Molt.
I, bueno, i és molt senzill de fer... I total hi ha el sucre, el codony i res més.
Com se prepara el codony?
Com se prepara? Doncs pues bueno, jo el preparo així i l'he dit a molta gent i enguany ho he dit en 2 o 3 i me n'he portat un troset perquè el tàstic a veure si li ha sortit bé, si ha sortit perfecte. Doncs pues bueno, agafes el codony té com un pelús per fora, doctor, vostè potser ho coneixes, té com un...
com un cotofluix,
gris. Doncs pues allò, coges, agafes un espart, qualsevol cosa, un espart net, i el fregues ben fregadet. I allò marxa. Després agafes i el rentes, el xorro de polo rentes i acaba de marxar. Després l'altre agafem i fem quatre talls d'allí. I treus el cor. Nosaltres hem tingut molt sants, perquè l'Antonio, no sé si diu, però és així, l'han sofatat bastant, m'entén? I és el que passa, que tu ens han sofatau, perquè si no es podes.
Si no es podes.
I has sortit molt sants. Després treus una mica així del cor, i d'aquell any hi fem tres o quatre trossets. Ja tenim la cazuela preparada, Valeria, i vols posar allí. Bueno, abans no es pesem. Per un quilo de codony, jo hi poso tres quarts de quilo de sucre.
És que
no cal, és que no cal, doctor... Quilo i quilo, per les codonyes també són més dolces.
Clar.
Potser el codony és més espret, m'entén?
Bueno, però en tot cas estaria entre tres quarts i el quilo per quilo.
I nosaltres ho solen fer perquè si ho fas unes hores abans de coure'l, va millor. Ho solen fer de part de nit o al dematí, i coure-ho a la tarda. Si ho fem de part de nit, al dematí. Perquè com que poses a la cassola que ho tens de fer, el codony, i el sucre damunt, ja fa com un almíbar, un suquet.
Va soltant,
I n'hi ha que... I posem aigua, no, aigua no. Perquè com que ja baixa ja del soltant. Sucre, va suant el codony, per dir alguna cosa, i això. I en su de val de matí fas així la cassola i ja veus que ja et baixa una miqueta del suquet que ha fet.
Una miqueta de caldo.
Molt bé. Pues després ho poses al foc, amb poquet foc, i amb una cullera de fusta, per remenant, pues quasi una hora, no? Això no descuidi. Si no pots deixar anar remenant.
Doneu una feturna.
Sí, no, bueno, sí, a veure si l'Antonio remenen, però no. Jo quan ho faig, sempre dic, vaig remenant. I quan veus que ja té aquell coloret de codonyat que tots sabem, aquell marronet boniquet, doncs prou. Després agafem el braç de la mini piber o del que tinguis, i a l'ella mateixa, a la cassola, ho triturem, ben triturat.
Con la piel.
Sí, la piel.
Se hace con la piel limpia.
No l'has entendido? Se limpia la piel. El año que viene ya vendrás y harás tú en casa. Bueno, nuestra, lo verás.
Ya te enseño.
Sí, ya te enseño, Valeria, que no tienes toda la pobre. Bueno, y después pues yo poso los motllos que ho tens de posar. N'hi ha que ho posen a més grans, ho tallen. Nosotros pues comprem estos y los posem en estos petits. Y dirás que ho veiem més independent y mira.
¿Y después a la nevera?
Y ho deixes que s'aixugui, I no els tapis hasta que s'aixugui, Però s'aixuga molt aviat. I a la nevera s'aguanta tot l'any. I si ho poses al congelador, doctor, no es congela.
No, supongo por la cantidad de azúcar.
Valeria, no se congela. O sea, que tú pones un trocito en el congelador y lo sacas igual, te lo comes enseguida. I si no, pues la nevera s'aguanta molt. Perquè és que abans els nostres iaios, els meus pares, que no hi havia neveres ni congeladors ni tot això, ho guardaven i quan ho anaves a menjar era com una goma. S'havia fet com una goma perquè, claro, s'havia secado natural, però ja no tenia tan bon sabor. I bueno, i este pues l'han fet tan molt bo i amb molt carinyo, i penso que us agradarà. Los que el tasteu, us agradarà.
I això és bo per la salut o no?
I això és molt bo, a nosaltres ens agrada molt en formatge fresc. La
sí, això vostè... és un complement ideal per als formatges.
Sí, pues el meu formatge fresc ens agrada molt. Després se posa en panellets així, si fas una miqueta llargues. En moltes coses se pot posar el codonyat. Nosaltres, així, con el queso fresco, nos gusta mucho. Un trocet, tampoco no vas a comer cada día ni cada comida, pero un trocet, y ahora nos encanta.
Es un postre muy energético.
Y es que lo dolce, doctor, y el gust del formatge, te dona, a nosotros que nos gusta mucho el queso, te dona una sensación
buena. Una combinación perfecta.
¿Vostè ho ha tastat, això, doctor?
Sí, és una combinación perfecta. Pues,
Y además para casos de diarrea, episodios diarreicos...
Bueno, también va muy bien, también va bien.
Por el contenido de taninos que tiene,
pues bueno,
es muy astringente.
Hasta aquí arriba el codonyat, Valeria, ahora si quieres tú. Y bueno,
no, el codonyat...
Y la gente que faci codonyat, sí. Sin te ganes, sino que el compri, que también vienen, pero bueno, com este tan natural...
No será.
Y el como a casa, no es ya sucre y el codony, la codonya, y res més.
Bé, Valeria,
sí, que es un postre muy saludable y que se puede utilizar también como desayuno para los niños con un trozo de pan.
Bueno, claro, eso,
ahora los niños no tienen mucha costumbre de...
El componente energético debe ser muy alto, ¿no? Por el azúcar, ¿no?
Sí, como una mermelada.
Como una mermelada.
Más o menos.
Sí, mermelada.
En 100 gramos, 240 calorías.
Hombre,
pero
no,
esto,
bueno,
quizás tienen que tener... pero se come un trocito de
20-25
gramos.
Sí, tampoco no es mucho.
No. Y sí, las personas que tienen que cuidarse con los azúcares, en caso de sobrepeso,
bueno,
pacientes con diabetes, pueden recurrir a la versión light, porque viene dulce membrillo light,
sí, bueno,
o elaborarlo en casa,
sí, es que
con la mitad
se puede hacer así.
Con claro. la mitad de la cantidad de azúcar que dicho yo, has dicho,
¿no? Sí, bueno,
se puede, queda menos dulce, pero es la versión light. El tema es que no se conservará tanto tiempo como
claro, claro, porque el doctor ya dice que el azúcar se conserva a la nevera y así, natural. Claro.
Y buscando también hay muchas recetas que se pueden hacer con membrillo.
Sí, ¿has encontrado alguna tú?
Sí, si uno no quiere hacer el dulce, se puede hacer compota con manzana, que queda muy bien. Con el dulce de membrillo se puede hacer ensalada.
Ensalada
he visto una
también,
que es con espinacas,
sí,
y membrillo, que queda muy bien.
Sí.
Con lechuga y salmón ahumado.
Yo el salmón no es de mí.
Bueno, yo no lo he probado, he visto recetas.
Yo el salmón no me va, pero bueno.
Y vale. Después he visto una que era el pollo con salsa de membrillo.
Uy, qué
que
guay,
era una cebolla rehogada y el membrillo.
Pues bueno, también te de cebolla. No posen chocolate también en los
bueno,
guisos.
Sí, sí.
Pues también te de cebolla.
Bueno, para que se utilice ahora para la
sí,
fiesta.
Sí, yo en ensalada he comido, de verdad. Y me ha gustado, sí. Bueno. Porque trobes el gust de l'enciam, de tot lo que hi ha, amb pinyons. I,
bueno, provaremos, yo no lo he probado, pero...
Pues lo pruebes. Ja està.
Doncs...
Ho deixem aquí, ja, no, que... Ja, no. Sí, ja han fet gana i, si us sembla, tanquem micros i anem a menjar.
Tanquem la paradeta.
Hasta d'aquí 2 setmanes que ja estarem en portes de Nadal.
Sí, sí, ja farem un dinar de Nadal.
Molt bé.
Verdad,
vale,
Valeria?
Vale.
El doctor?
No. Doncs fins d'aquí 2 setmanes i moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
Adéu.
Adéu.
Gràcies a tu, Diana.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.